Ràdio a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Al dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts. Nosaltres encetam aquesta tercera hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i recordam als oients, sobretot aquells que s'incorporin just en aquests moments, que hem dedicat pràcticament la totalitat del nostre programa a parlar de l'illa d'Eivissa, perquè 24 hores després, mireu, sí, pràcticament just 24 hores, en aquests moments començava a ploure ahir, ho feia de valent, perquè les xifres parlen per si soles. En només 3 hores va ploure més que tot l'acumulat al llarg de l'any a l'illa d'Eivissa. Clar, això ha provocat una gran quantitat de desperfectes, ha provocat que tots els cossos de seguretat, inclosos la Unitat Militar d'Emergències, la UME, s'hagin desplaçat a l'illa per poder donar suport a un dia que de ben segur serà complicat. Ha hagut molt de comerços que han patit inundacions, destrosses, també cases particulars, i en aquest cas us mos demanant, Xisco Nadal, bon dia de nou, la importància de les assegurances.
Així és, Marta. Què paga la companyia i quan podem acudir al consorci? Per parlar d'això, saludem ara en Daniel Salamanca, que és expert en assegurances. Daniel, molt bon dia, com estàs? Daniel?
Ara recuperam en Daniel, que me consta que el teníem aquí amb nosaltres. Recordam que ell és expert en assegurances i sempre ens explica la importància de tenir contratada aquesta assegurança, perquè quan es tracta de catàstrofes de gran magnitud, quan es tracta de pluges que superen una quantitat de litres, a vegades hi ha assegurances que no cobreixen els determinats desperfectes.
Per aquesta també després raó, depèn de quin tipus d'assegurança tinguem contractada,
i saps,
perquè es fa responsable d'una quantitat o una altra.
Actualitzar les assegurances, que és el que a vegades contractes una assegurança però no l'actualitzes, i per aquesta raó és important també actualitzar-les.
Mos diuen que ja el tenim, anem a intentar-ho. Daniel, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Encantat de saludar-te. Ara en parlàvem, na Marta i jo, en fets naturals, com és el cas de les pluges que han afectat a l'illa d'Eivissa. De què depèn que mos cobreixen l'assegurança? Depèn de la pòlissa que tinguem contractada?
No, por norma general, todas las pólizas han de cubrir los daños por lluvia. Pero en un fenómeno como este, tenemos que tener en cuenta de que entrarán para unos daños las compañías aseguradoras y para otros el consorcio. Entonces, para hacer una distinción rápida, todos los daños que se hayan producido por lluvia los pagará la compañía aseguradora, mientras todos los daños que hayan sido producidos por inundaciones los pagará el consorcio.
Per tant, pluja, assegurança, inundació, consorci. Els comerços, Daniel, tenen assegurances diferents a les que tenim
no,
el mateix tipus d'assegurança?
No, és el mismo tipo.
I se poden contractar assegurances que en funció del preu cobreixin més que d'altres a un comerç, a una casa? O hi ha un estàndard, com tu mos deies, en funció de si és catàstrofe natural o no, les assegurances se'n renta ses mans?
No, esta cobertura es una cobertura general que entra en todas las pólizas paquete, pero luego ya, claro, diferente precio tendrá un comercio de un hogar, de los capitales asegurados que tengan, de la situación, etcétera. Pero esto ya es el riesgo particular de cada cual.
Moltes vegades has dit, Daniel, que és molt important actualitzar les assegurances, perquè passa que a vegades les contractam i no tenim ni el mateix patrimoni assegurat, la casa pot canviar, també l'estructura, se pot modificar. Clar, en el cas dels locals comercials, que probablement a Eivissa siguin els més afectats, això també passa, i la gent no està acostumada a actualitzar una assegurança.
Sí, como bien dices, lo hemos hablado muchísimas veces, es imprescindible que todo el mundo tengamos la póliza actualizada conforme a los bienes que tenemos. Habrá personas que puedan hacer reformas, que puedan comprar mobiliario, que puedan pintar, pues no sé, con estuco las paredes, y que tengan una póliza contratada de hace 5 o 6 años con unos capitales inferiores. En caso de siniestro, después, si no están actualizadas, se encontrarán con que tendrán una penalización que se llama infraseguro, y la indemnización no corresponderá a los daños exactos que hayan tenido.
Daniel, queda't amb nosaltres, perquè avui volem parlar amb algunes d'aquestes persones que segur ara mateix demanen, no? Com pot la seva assegurança cobrir tots els desperfectes d'aquestes darreres 24 hores a Eivissa?
Per això se lo demanen en Paco García, de Fisioactivitat, un gimnàs que s'ha vist afectat precisament per aquestes pluges que han tocat de ple a l'illa d'Eivissa. Paco, molt bon dia, com estàs?
Hola, buenos días.
Encantat de saludar-te.
Buenos
días, Paco. Me sents?
Sí, ara te digo perfecto.
Te demanàvem, primer de tot, anímicament com estàs després d'aquestes 24 hores que heu hagut de patir a Eivissa amb aquestes pluges.
Pues bueno, ahora un poco más animado porque estamos recogiendo. Ayer era bastante frustrante ver que no podíamos hacer nada.
Clar, perquè com s'ha vist afectat el teu gimnàs?
Bueno, nosotros somos una clínica, un centro sanitario, aunque tenemos un apartado de gimnasio y un apartado de, digamos, de cabinas. La parte del gimnasio, como es suelo de PVC y caucho, pues se puede salvar, pero el laminado del espacio de las cabinas de fisioterapia y de pilates estamos levantando y tirando el suelo.
¿Fins a quina alçada va arribar Saigo, Paco?
¿Perdón?
¿Fins a on va arribar Saigo? Perquè alguns locals tenien pràcticament 2 pams d'aigua.
Sí, nosotros teníamos, el agua estaba muy por encima de los rodapiés, estábamos entrando con el agua básicamente a los tobillos. Además, nosotros entraba el agua por 2 puertas que tenemos y por una cañería que da al gimnasio, o sea, teníamos 3 focos más los vestuarios que entraba el agua de las duchas. Es decir, teníamos 5 focos de entrada de agua en el local.
I estic pensant una cosa, que sento una clínica també de fisioteràpia, tot el material, a vegades elèctric, que teniu, això s'ha fet malbé?
Bueno, no, fuimos rápidos en ese sentido y lo subimos todo lo pusimos en alto, todos los enchufes, cortamos la luz, a las 10:30 cortamos la luz también, y afortunadamente daños materiales eléctricos no hemos sufrido. Y el resto de material o cosas de ejercicio lo subimos también en alto y no tenemos que lamentar muchos más daños que el suelo.
Paco, ¿vosotros teniu assegurança, ara que estàvem parlant amb un expert?
Sí, estaba hablando con... O sea, estaba escuchando a Daniel y justo antes, porque estamos vecino de la puerta de al lado, es una aseguradora, y me lo estaba comentando ahora que nosotros, el seguro del local, llamé yo ayer a las 11 de la mañana, ya viendo lo que se venía, y ya me avisaron que sería el consorcio quien se encargaría del tema inundación. Entonces, claro, ya me avisaron. Entonces, una de las cosas que yo he preguntado al compañero vecino de seguros es, claro, yo ahora estoy tirando, tengo 140 metros de suelo laminado que tengo que tirar, yo no puedo estar trabajando con ese suelo, ni lo puedo tener amontonado en un rincón. Entonces, preguntaba si lo podía tirar y me decía, tienes que fotos, vídeos, todo documentarlo para aportarlo al consorcio, que también me lo comentó mi seguro ayer. Entonces, bueno, en principio estamos haciendo eso, esperando que cuando llegue el consorcio, cuando contactemos con el consorcio, tengamos la posibilidad de cuando menos que nos ayuden con el tema del suelo.
Daniel, clar, ara parlant molt d'aquest consorci, per qualcú que sigui escoltant la ràdio en aquests moments, què és el consorci, exactament?
El consorci és un... Ah, perdó.
No,
sí. Daniel, di que lo sabe mejor que yo, seguro.
Sí, el consorci és un organismo público que cubre una serie de coberturas. Es un organismo exclusivo de España, no lo tiene en Europa, ahora mismo hay reuniones para a ver si lo pueden implantar en el resto de Europa, pero tenemos la suerte de disponer de este organismo. Cubre, como he dicho, una serie de coberturas que no quedan cubiertas por las compañías aseguradoras, como pueda ser la inundación que estamos hablando ahora, pudiera ser terremotos, etcétera. Y esto se paga, todos lo pagamos con un pequeño porcentaje en nuestros recibos y nos queda cubierto a todos.
Per tant, Espanya té aquest, sistema únic, per tant, quan hi ha aquest tipus de catàstrofes naturals, no queda ningú desabastit, el manco, tothom queda una, mica cobert, encara que potser no cobreixi del tot, però sí que és una ajuda per tornar a recomençar, que supos que en aquest sentit, Paco, tu ja deves estar pensant, ja deus estar pensant en tornar a obrir el vostre centre i tornar a fer feina tan aviat com sigui possible. Paco?
No sé si m'entén. Ara recuperarem la connexió amb Paco. Recordem, Paco és un dels afectats perquè el seu centre que combina gimnàs i fisioteràpia s'ha vist afectat. Tenien ahir pràcticament dos pams d'aigua. Ha hagut de perdre tot el trispol que era laminat i estaven demanant-li, com a expert en assegurances, a Daniel Salamanca, clar, si el consorci cobreix aquesta part. Molt important fer fotografies, ara que en Paco feia referència, no, Daniel? Fotografies d'aquest trispol, guardar-lo, no llançar-lo als fems. Això també és important recordar-ho.
Sí, por supuesto, ahí habrá daños que se pueda, que puedan esperar a que llegue el perito. Tenemos que ser conscientes de que hace una semana ha habido las inundaciones por todo el Levante. Ahora hemos tenido la desgracia de sufrirlas en Ibiza. El número de peritos es limitado, pero soy consciente de que ya estamos haciendo un esfuerzo para enviarlo más peritos y lo antes posible. Lógicamente habrá, como bien decía Paco, que le pasaba con el suelo laminado, que no lo podrán tener, que lo tendrán que tirar. Entonces lo que se debe de hacer es fotos, vídeos, para cuando llegue el perito, enseñárselo y que sean indemnizados. Pero sí quiero decir algo, que deben dar el parte inmediatamente, no deben esperar a cuantificar los daños. Tienen que llamar por teléfono o a través de la página web del consorcio, abrir el parte y después ya preocuparse de los daños. Pero lo primero es abrir el parte de siniestro.
Paco, tu tens clares les passes que has de seguir ara que has tingut aquesta desgràcia i que el teu centre s'ha vist inundat, que jo comentava, deus tenir ganes ja de poder posar-te a fer feina, restaurar tot allò que se pugui restaurar i obrir el negoci tan aviat com sigui possible.
Sí, bueno, de hecho, ayer mismo traté de llamar al consorcio, lo que pasa es que el buzo estaba lleno, y me derivaba a la página web, que no he entrado todavía a la página web. Pero sí, claro, ahora mismo me voy a la página web a abrir parte. Sí que hay constancia de que mi seguro, yo sí que abrí parte con mi seguro, con lo cual algún registro hay, pero intentaremos contactar directamente con el consorcio. Pero como digo, ahora mismo, y lo decía Daniel, van a estar desbordados. Yo no sé cuánto tiempo tardarán en venir, en ver. Entonces, bueno, lo único que entiendo que me queda es documentar todo lo que ha dañado y todo el proceso que estamos haciendo. Y, como dice, abrir en la página web. No sé cómo será exactamente el proceso en la página web, pero
ya te dic, Paco, i això ho confirmarà en Daniel Salamanca, que a vegades aquesta pàgina també es penja, perquè quan passa i va ocórrer amb la Dana València, va ocórrer a la torrentada de Sant Llorenç, clar, quan reben aquesta llau de peticions, cridades, a vegades no tan sols les centraletes es col·lapsen, sinó també la pàgina web. Veritat, Daniel?
Sí, ocurrió con la Dana de València. Ahora, yo esta mañana he estado hablando con ellos, está funcionando la página web con normalidad, porque la ampliaron entonces, y quizás sea más cómodo intentar abrir la declaración de siniestro por la página web que por el teléfono, que allí siempre son personas más limitadas. Entonces, yo aconsejaría esto, o llamar al mediador de seguros y que sea este el que nos ayude a abrir el parte de siniestro. Y sí decir que el que hayas dado parte a la compañía, como decía Paco, no significa que el consorcio tenga el parte. Al consorcio hay que abrir el parte en la página web o por teléfono. No servirá decir es que yo solo he dado a la compañía. No acudirá el consorcio. Pues,
Molt
important.
Agradeço
el consejo.
I tant, perquè són consells que jo crec que en un dia com avui són molt rellevants. Estic molt agraïda a Paco García, propietari d'aquest centre que combina fisioteràpia i gimnàsia també, que s'ha vist afectat per aquestes pluges torrencials a Eivissa. Li desitjam molta sort i que tot d'una pugui tenir el suport d'aquestes ajudes per tal de rehabilitar i reformar el seu centre. Paco, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
I també a Daniel Salamanca, com a expert en assegurances, gràcies a aquest consell que, com dèiem, en dies avui són vitals.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
En aquest punt volem saludar altres persones que també estan vivint de forma molt propera tot el que està passant i que se troben molt preocupades per la situació dels seus animals de companyia, perquè en aquest moment hi ha una coseta que està perduda, per nom es diu Terra. Ella és un creuament entre Pointer, Bull Terrier, és negra i blanca, en taques, i se va perdre dilluns per mort de totes aquestes pluges. Tenim en Jorge, que és el seu propietari, amb nosaltres. Jorge, bon dia, com vos trobeu? I no sé si teniu alguna darrera notícia sobre Terra.
Hola, buenos días. Sí, estoy buscándola todo el día y, bueno, se me perdió el lunes por la tarde en Camines Tercer, de Tercet, cerca de San Rafael.
Nada. I l'estau cercant a les totes, per ara no hi ha hagut sort. Jorge, tu allò que vols destacar, el que queres destacar és que s'acusa, has dit que és noble amb els humans i amb altres cans i que no és agressiva, no? És a dir, que queda clar que és una coseta que està acostumada a estar gent.
Si la crides te farà cas, probablement, clar.
Sí, bueno, ella lleva poco tiempo en Eivissa, entonces no sé si se puede haber desorientado un poco.
Claro, normal, no devia conèixer a redol on vivíeu encara i en les pluges que hi ha hagut. Pobre animal, doba perdutes et sentit desorientació i ara per ara no troba que vostra. Duchip, no és vera, Jorge, per tant, si qualcú la trobàs, recorda'm que és una coseta que nom Terra, un creuament entre Pointer i Bull Terrier, que és negra i blanca en taques. Com que Duchip, podrien ir al veterinari, a qualsevol veterinari, i el veterinari se podria posar en contacte amb vosaltres.
Exactament, sí. Lo agradeceria. Si ven la perrita por ahí, pues ella es muy noble. Se subiría en el coche sin problema y si la pueden dejar en un veterinario o algo, yo me haría cargo. Se lo agradeceria muchísimo.
Jorge, hi ha moltes persones que no és únic, perquè estic veient algunes publicacions d'altres persones que també han perdut els seus canets, perquè quan passa una catàstrofe natural, a vegades els animals se desorienten, així que desitjam que la puguis trobar. No sé si heu compartit la seva foto a xarxes socials, que això funciona molt. Aquí hem trobat alguns cans a través de la publicació de les fotografies, a través de les xarxes. Com te podem seguir? Dóna'm-nos algun perfil on puguem veure fotografies, perquè segur que ara igual mos està escoltant qualcú a Eivissa que diu: "Ai, mira, he trobat un canet, també en còmodes. Vaig a comprovar la fotografia." On podem veure aquestes fotografies?
Muy bien, yo estoy en varias redes sociales de WhatsApp y en grupos de WhatsApp y en grupos de Facebook también. Hay un grupo de Facebook que se llama Lost Pets y Perdidos y Encontrados en Facebook, y ahí hay fotos de ella.
Per favor, si qualcú que mos escolti, si se troba en aquesta mateixa situació, perquè hi ha molts animals que, per mort de les pluges d'ahir a Eivissa, també s'han pogut desorientar o perdre. Tenim Perdidos y Encontrados, que és una pàgina de Facebook, Lost Pets, també una pàgina a les xarxes socials on se publiquen fotografies d'aquests animalons. Avui feien referència a la coseta d'en Jorge Arteaga.
Recordem, Marta, que es va perdre en el camí d'Estercet entre Sant Rafael, camí de Santa Inés. És una coseta que respon al nom de Terra i que és un creuament entre Pointer i Bull Terrier. La reconeixereu perquè és negra i blanca, en taques, du perduda des de dilluns, en so de sa sossa que deu patir aquest animalet, perquè ja són més, gairebé 2 dies, que du fora de casa seva. Per tant, si podem ajudar en Jorge, ell vos agrairà. És una cosa que du xip, per tant, podeu entrar en aquestes planes que ara deien a Marta, Los Pets, o Perdidos y Encontrados, o si no, si vos adreçau a qualsevol veterinari d'Eivissa, en so xip serà molt fàcil de trobar en Jorge, i ell, com mos ha dit, com nos has dicho, Jorge, agradecimiento, no?, a que la gente colabore y te ayuden a encontrar a tu mascota.
Sí, totalmente. Y gracias a ustedes también por dejarme comunicar por aquí, por este espacio.
Mucho ánimo, Jorge, que sabem pel que estàs passant, que no ho usa gaire fàcil. Ánimo i moltes gràcies.
Venga, muy bien, muchísimas gracias. Buen día.
I és vera que els animalons desorienten moltíssim, perquè recordem també...
I més, com has dit en Jorge, s'acaben de mudar a Eivissa,
exacte,
no du molt de temps a la zona, no. I encara no ha tingut temps de ensumar tots els racons, que això també és una manera que tenen els cans de poder localitzar el que era el seu redol.
De totes maneres, també, que no passin pena, perquè hi ha hagut tant de casos, sobretot en cans i moixos, que saben tornar a casa seva, no? A vegades els hi costa, però desitjam que pugui tornar a casa seva. Ben pendent de la situació a Eivissa, duim pràcticament des de les 9 informant en directe de tot el que està passant a l'illa 24 hores després d'aquestes pluges. Però, si vos sembla, abans de continuar, escoltam uns consells i seguim tot d'una.
Tres ràdios, informació.
Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en Joc.
Pendent de tot, com sempre, Miquel Verger, i narra la veu del Mallorca, Toni Fuster, Dali Toni.
En directe des de l'estadi de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Reial Mallorca.
Després de la primera victòria mallorquinista, arriba l'hora de la veritat. Moment de demostrar la millor versió.
Una altra jornada de tensió, nervis i màxima expectació.
La tensió muy, muy grande, estaba sudando.
I a més, seguiment del partit de Primera Federació, Uda Eivissa, Nàstic de Tarragona.
És gol, 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 gol.
I Betres Ràdio, sentiment i passió per l'esport.
Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu unes tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, aire, amb Joan Cabot i IV3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El dia. IV3 Ràdio.
Onze i 27 minuts. Mentre seguiu feina, mentre penseu tal vegada en aquestes hores, en el dinar, seguiu amb aquest dimecres 1 d'octubre, què tal si fem un petit parèntesi després de tota l'actualitat de la jornada per aturar una micona, que a vegades també cau bé, i per parlar d'una beguda que només sentir el seu aroma jo crec que ja agrada, me refereix al cafè.
Miro la garúa y mientras se miro gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro.
Sempre és un plaer escoltar Rocío Dúrcal i dir-vos que cada dia es consumeixen al món més de 2.250 milions de tasses de cafè. Jo avui he sumat, he ajudat en aquesta mitjana, en 3.
En 3?
Sí, perquè avui n'he pres 3. Ho he de confessar. A Europa som dels més cafeters. La mitjana és de més 5 quilos de cafè per persona i any. I per molta de gent, el cafè és tot un ritual. Segons estudis recents, el 80% de la població se'l pren de manera habitual i gairebé la meitat no pot imaginar començar el dia sense la seva tasseta. De fet, hi ha camisetes, hi ha tasses que diuen encara no he pres el primer cafè, no me saludis. Que jo això ho trob groller.
Això és molt xisco, Nadal.
És groller.
Ai, Déu meu.
I que no fas el cafè?
Ja, és que, de veres, heu agafat per norma insultar-me no. A l'hora de les 11, no, Ana Marta, i tu.
Avui has compartit amb nosaltres que has pres 3 tasses de cafè en llet i és que avui has contribuït a celebrar el Dia Mundial del Cafè, que és una jornada impulsada per l'Organització Internacional del Cafè per reconèixer la feina dels productors i, a més, celebrar la cultura cafetera arreu del món. Per parlar-ne, avui, a més, ens acompanya Antoni Vallcaneres, que és el nou president de l'Associació de Torrefactors de Cafè de Balears, així que ja li poden dir el bon dia. Bon dia, Toni, quant de cafès dus tu?
Jo també en duc 3 o 4, ja. Ja no... Ja no els acons, jo.
Val, ben servit. També de cafè, no?
Sí.
Bueno, conta-mos, primer de tot, com afrontes aquest nou càrrec al capdavant d'aquesta associació de torrefactors de cafè de Balears?
Bueno, això és una pregunta complicada, perquè en el final aquí... Bueno, ja fa un cert temps que ho soc, i aquí el problema que tenim a Balears és que l'indústria en general, i sobretot la cafeters, com a torredors de cafè, hem quedat bastant tots solets. Aquí al final som 5 torredores i hem de pensar que en els anys 80 hi havia 25 torredores. Fet de la globalització i el fet de que Mallorca sigui una marca internacional molt potent ha fet que aquí hi ha totes les marques i els mallorquins qualcun sí que hem seguit millorant, però qualcuns han hagut de marxar, han desaparegut. I això és el nostre principal repte.
I Toni, a Balears som de prendre cafè descafeïnat o mos agrada el cafè en tots els ets i uts? Ho dic perquè me va al·lucinar molt que aquest estiu vaig anar de viatge a Noruega, vaig estar una setmaneta a Oslo, i quan vaig entrar a una cafeteria a demanar un descafeïnat, poc més se'n varen enfotre de mi i me varen dir que en aquell establiment no servien de caf, com si els hagués insultat. No sé si aquí a Balears som així de radicals amb aquest tema o mos hem abonat una mica en el descafeïnat.
Bueno, això és una bona pregunta que té una resposta fàcil. Mira, Espanya, entre Espanya i Portugal, som dels països que pitjor qualitat de cafè bevem. Què passa? Que bevem un cafè robusta. El cafè robusta té moltíssima cafeïna, i per això aquí se ven produïm el descafeïnat. Però és dels pocs llocs del món que venem descafeïnat. Qualsevol altre lloc que consumeixen cafès aràbits, que tenen molt manco cafeïna, clar, ja no necessiten prendre descafeïnat perquè no altera tant, diguem, que aquesta beguda no altera tant com pot alterar la robusta que prenen nosaltres. Això és l'explicació. I per això se tinguin riure tu. És que en el nord d'Europa prenen cafè de molta qualitat, a veure que el prenen en filtre, nosaltres prenem espresso, però per això no hi ha descafeïnat, i ho crec que se van riure.
A mi em va saber greu, Toni. Però bé, si ara, amb aquesta explicació, ara ja aniré per Europa amb un altre tarannà i no tornaré a gosar demanar un descafeïnat.
I doncs mira que jo li volia demanar a en Toni, perquè jo no sóc molt cafetera i si he de prendre cafè no el prenc descafeïnat, però tenia com a sensació que aquí el consumidor balear cada vegada era com a més exigent, perquè està com a de moda, no?, cercar orígens, varietats, maneres de preparar cafè... No sé, com s'ha adaptat el sector i si penses això, que som bons cafeters o que no ho som massa.
Sí. El món del cafè cada vegada és més exigent, perquè cada vegada s'hi té més informació, tant per xarxes, per el que sigui, i perquè molt estem europeïsant molt, i cada vegada la gent sí que consumeix cafè més bo. Estem enfora, estem enrere, però sí que és vera que cada vegada la gent demana producte de més qualitat i nosaltres ho veiem. El consum ha millorat moltíssim. Ja sabem molta més aràbica, que robusta, el torrefacte quasi ja no sabem. Anem millorant, poc a poc.
Poc a poc i bona lletra, no? I un bon cafetet de matí.
Sí, el que dèiem abans, perquè sense un cafè hi ha moltes persones que no poden viure. Jo no sé si això vos consta, Toni, que no se pot viure sense cafè. Hi ha gent que s'estima més tal vegada fer dijú, però no evitar un cafè. És una beguda que genera certa dependència, però també s'ha de dir una cosa, els estudis mos han afavorit moltíssim, perquè abans hi havia molta gent que deia no, més d'una tassa al dia no, més de dues no, i després s'ha demostrat que ajuda a moltíssimes coses, que fortaleix el cor. Jo crec que els estudis estan de la part dels cafeters, la qual cosa se pot considerar molt positiva, no creus?
Sí, per nosaltres està clar. De totes formes, és la segona beguda després de l'aigua mineral més consumida del món.
Exacte.
Per qualque cosa, és a dir, i totes les coses. Al final, jo dic, és una droga, perquè és una droga, però és l'única droga legal i, a part, amb efectes secundaris positius que existeixen ara mateix en el món.
Vinga, Toni, quant de cafès prens al dia, que no t'ho han demanat?
No em prenc massa. Prenc 5 o 6 cafès cada dia.
Mare meva, 5 o 6 cafès i dos anar com una moto?
No, perquè prenc, jo sí que prenc 100% aràbits i he de pensar que té 3 vegades manco de cafeïna. És a dir, cada 3 cafès que normalment se beu una persona que beu robusta és com si fos un que prenc jo. També les prenc bastant curtets.
Clar, Toni, perquè tu tens bo, saps com triar i ja saps les tresques de com triar un bon cafè. T'agrada fer pedagogia d'aquestes coses? És a dir, quan molt. Un té en Toni Vallcaneres a de vora, se nota, ets un poc com en Juan Valdés i vas tot el dia com si fos un sommelier del cafè, vas ensumant la tasseta i dius robusta, aràbiga, i més o manco fas aquest joquet, o no?
Sí, som un poc pesat amb aquest tema. També, no sé si per sort o per desgràcia, jo som químic de formació, vaig estudiar química i m'ha agradat molt aquest tema. I damunt d'aquesta feina que té molta part d'això, sí, som molt pesat en el cafè.
Toni, no se mos ocorri una millor manera de celebrar aquest dia mundial que escoltant-te, i jo crec que ara no mos menjarem el coco si prenem més de dues tasses al dia o tres, perquè recordarem que en Toni pren 5 o 6, o sigui que, mira, tal vegada no haurem de passar pena.
No has de passar pena, perquè l'altre dia, de fet, hi ha un doctor, Antel Pujol, sí, que el vàrem entrevistar fa un parell de setmanes a Tentol, que crec que se diu FitMed Student, a xarxes, que tot el dia fa divulgació, i l'altre dia vaig veure que deia que entrenar, si abans havies pres un cafetet, t'anava beníssim.
Bo, perquè ja activaves teu cor,
clar,
i així ja estava com a
per tant,
actiu, no?
De... Si ja és la ciència, estava a part del cafetet. Na Maroto, que ha arribat en aquest món ja
en 40?
De Granada.
De Granada, jo? Sí, a partir dels 40 he començat a prendre cafè. En tinc 42, així que fa 2 anyets que sóc...
I t'he de dir que fa 2 anys que t'ho trobo més simpàtica.
Mira tu, i m'ha caigut bé.
Home, perquè t'aixeques amb un altre trenar. Toni Vallcaneres, moltíssimes gràcies i feliç, bon dia del cafè.
Moltes gràcies a vosaltres.
11:36. Voltos que em preneu cafè de cafetera italiana,
gràcies.
Cafè de càpsula, gràcies, Toni. Cafè d'aquests com prenen els estrangers, no? Com
jo aquest... diria que jo
no,
prenc sucedani.
Filtre, no.
No, de filtre no.
Jo crec que prenc sucedani.
Perquè parles de càpsula.
De càpsules,
sí, és que no
i
ho
de
són,
molta, molta de llet, o sigui, que jo no sóc una gran cafetera.
Els de càpsules els prenem aquí a la feina perquè no tenim una altra manera,
igual.
I perquè també t'he dit que entendre la cafetera que hi ha a IB3 Ràdio has de necessitar un màster per no variar-te amb el que és la cafetera
de
aquesta...
Professionals,
de professionals.
Sí, sí.
Però
com tot allò que hi ha a IB3 Ràdio en particular, i a IB3 en general, totes de primeríssima qualitat.
No tinc dubtes, però...
La millor cafetera que te podies haver topat
no
en la teva vida.
Dubtes,
no entres aquesta
però
crítica?
Però no és una cafetera per anar amb presses. I els redactors tenim moltes vegades presses.
Has de demanar a Marta Sampas que te faci
un tutorial.
Un tutorial.
Sí, però jo no he estat capaç en tot aquest temps, és la veritat.
Na Sampas és allò que en Tom Cruise era còctel. Ets barista d'IB3.
Jo crec que aquesta cafetera detecta sa por, com ses impressores quan tens pressa.
O com es cans.
O com es cans. Exacte, per això te mosseguen.
Sempre.
Podem anar amb altres qüestions, companys, perquè en aquest moment, què vos sembla si xerram de bona música i de premis?
Jo per tu i tu per jo som dos acords d'un mateix to que van sonant a poc, t'ho dic clar, i sense embuts, escollo un ut, haver-te conegut.
La vuitena edició de la gala dels Premis Enderroc de la Música Balear 2025 viurà la seva gran nit el dimecres, dia 5 de novembre, un any més al Teatre Principal de Palma, i serà el preludi de la Fira B, música organitzada per l'Institut d'Estudis Baleàrics. I ahir es varen donar a conèixer ja tant els Premis de la Crítica com els Premis Especials, i també s'han donat a conèixer els finalistes de la votació popular, encapçalats per Fades, amb 4 nominacions, Maria Hein i Pel de Gall, que els escoltàvem ara de fons, amb 3, i en Xavi Bo, amb 2.
I per xerrar-ne, volen connectar ara amb un dels organitzadors, amb el Lluís Andrau. Lluís, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, perfecte.
Encantat de saludar-te, com sempre. Ara ho deien a Joana, vuitena edició dels Enderroc de la Música Balear. Poden dir que ja és una cita consolidada, no?, amb el panorama musical illenc.
Doncs la veritat és que penso que sí. A més, hem trobat l'espai del Teatre Principal, que és fantàstic per poder celebrar aquesta gala. I és un punt de trobada. És un dia en el qual es troben molts músics que potser al llarg de l'any no s'han vist, perquè o estudien o treballen a Barcelona, d'altres viuen a Mallorca, o altres a Menorca, o altres a Eivissa. I, per tant, és un dia de trobada. I, sobretot, és una festa, la gran festa de la música balear.
Clar, enguany, Lluís, rècord històric de produccions musicals, com mai s'havia vist a l'escena illenca, en 125 discos publicats en català i instrumentals, la qual cosa suposa un 51% més dels que es varen publicar l'any passat, que varen ser 85. No sé si hi ha qualque explicació sí. Per aquest fenomen, si enguany tothom volia fer música, si els teus premis, si els vostres premis diuen els Premis Enderroc, volen fer disc perquè mos premin, com ha pogut anar la cosa?
No, jo crec que hi ha una mica de tot. Penso que al llarg d'aquests 8 anys, quan van començar a fer aquesta trobada, aquesta gala dels Premis Enderroc, Balear, doncs ja van veure que estava passant alguna cosa especial a l'escena musical illenca, que hi havia una eclosió d'artistes que, a més, no només en quantitat, sinó també en qualitat, en diversitat, hi ha una, jo crec que una marca pròpia dels artistes que publiquen discos des de les Illes Balears, i per tant ja van voler fixar-nos en què passava en aquesta escena. Des de llavors, en aquest 8 anys no ha parat de créixer. Cada any reportem que hi ha més produccions, que hi ha més artistes. Per exemple, una de les dades curioses és que cada cop hi ha més dones també que fan música i que graven discos i que fusionen en molts casos la música d'arrel i el pop. També hi ha tota una explosió de músiques urbanes, i no només a Mallorca, sinó també a Menorca o a Eivissa, tant en català com en altres llengües. I per tant, jo crec que és una escena que no para de créixer, i preguntaves per quina raó. Home, jo crec que el fet de que fem els premis també és un bon aparador. La revista Enderroc, des de sempre, al llarg d'aquests 30 anys, hem parat atenció al que passava a l'escena musical illenca. Però jo crec que, sobretot, també hi ha hagut una voluntat de donar visibilitat, de que aquests grups surtin a l'aparador, de que molts d'ells són referència. Antònia Font ha fet una gran gira de retorn, Maria Hein ha fet un disc espectacular, Júlia Colom està sent una de les noms que tenen interès per ser exportats cap enfora, Maria Hein també és una dels noms interessants que els festivals l'estan programant. Per tant, hi ha molts grups que són especials, i jo crec que, a més, també és important que les institucions donen suport també en aquesta escena, i això fa que tot plegat, quan s'uneixen els mitjans de comunicació, la creació i els artistes i també les institucions, fa que una escena no només creixi, sinó que pugui ser cada cop més madura i exportable.
Lluís Andrau, se nota que tens coneixement d'aquest arxipèlag perquè ets dels pocs catalans que dius Eivissa amb essa sorda. No fas el típic Eivissa tan típic del Principal, cosa que t'agraeix. Jo, quan un home ja diu bé Eivissa, si superes aquest red flag, jo escolto tot allò que m'ho contis.
Doncs vinga, sumem-nos-hi.
Fins al proper 12 d'octubre es podrà votar els Premis Populars. Hem de dir que la gala té com una fórmula mixta, els Premis de la Crítica, que ja se varen conèixer ahir, que ha estat Precipitacions de Saïm, millor disc de l'any, millor disc de pop cançó d'autor ha estat per Katana, de la Maria Hein, que ara l'escoltam. Després el millor disc post-rock ha estat per Encara un misteri de negre, i per Anòstic, de Nana Ferrer, ha estat el millor disc folk. I ara ho comentaven a Joana, hi ha Fades en 4 nominacions, nominacions, Maria Hein i Paldagall en 3 i en Xavi Bon 2. Han de dir que Fades, ho volia comentar amb tu, des que varen encetar la seva trajectòria musical, ha estat gairebé una projecció meteòrica, perquè mai un grup s'havia posat tant de moda, no només a casa nostra, sinó arreu, perquè a Catalunya també són un fenomen que agrada molt i, no debades, els heu nominat a 4 premis populars.
Sí, sí, també és el públic que els ha votat. També la crítica l'any passat també els va tenir presents amb el seu primer disc. Però sí, sí, és un fenomen d'aquests que ocorren en la música urbana, que en molt poc temps un grup que no existia acaba sent una referència. I en Fades ha passat. Jo recordo el primer cop que van ser nominats, que van aparèixer el dia de que presentàvem els premis Enderroc ja fa 2 o 3 edicions, i va ser una sorpresa, perquè a més ells venen sempre amb els seus vestits de gala i són molt sorprenents, i per tant doncs, ja en aquell moment vam parar atenció de què feien Fades. Van actuar ja fa també un parell d'edicions a la gala dels Premis Enderroc aquí a les Illes Balears, al Teatre Principal. Llavors encara era molt incipient, pensàvem, bé, aquest grup té alguna cosa, segur que explotarà. I efectivament, l'estiu passat ja va ser una banda que va tocar molts festivals, que no ha parat de fer gales, i que, bé, és un d'aquests grups que també forma part d'aquesta escena queer, del pop queer, que també cada cop té més representants. És Svetlana, per exemple, La Francesa, Uineta... Hi ha molts artistes que formen part d'aquesta escena, però que a la vegada no estan en un gueto, sinó que formen part del gran panorama musical. Per tant, Fades, aquesta fusió de música urbana entre Catalunya i les Balears, no?, perquè són 3 filòlegs que venen dels dos cantons, doncs jo crec que han aconseguit connectar amb el públic i que tenen carrera per endavant. Estan preparant segon disc, un disc que arribarà a la tardor de l'any que ve, i per tant, doncs, segur que seguiran creixent.
Estic amb tu, Lluís, en desbocar els guetos, perquè va de repassar Premi d'Honor d'enguany per Antònia Font, Premi Trajectòria perquè Pela, i Premi, que em fa molta il·lusió perquè és inconmensurable, Premi La Personalitat Musical per en Pere Estelric, que ha estat molt d'anys company d'aquesta casa, d'Iveta Ràdio, i és un premi merescudíssim. I de Lluís Gendrau, moltes gràcies per aquest repàs que hem fet de les nominacions i dels premis que vau donar a conèixer ahir, i d'aquí un mes just parlam, perquè recordem que és dimecres 5 de novembre hi haurà aquesta gala dels Premis Enderroc en la seta principal, que serà el preludi, com ja ho dèiem, de la Fira B, de la música que organitza l'Institut d'Estudis Baleàrics. Lluís, una abraçada molt forta.
Moltes gràcies a tots convidats a aquesta gala, que a més tindrem una desena d'actuacions d'estrena i que també val molt la pena viure la música en directe i reconèixer la gent que fa bona música en aquest país.
Idò, visca la música. Lluís Gendrau, fins aviat.
Visca. Salut. Adéu.
Uns consells i continuem tot d'una a repassar amb l'actualitat més freix.
Els teus ulls al meu mirall, crec que ens devem un últim ball. El cor batega 1000 cavalls, no puc dormir d'hora, ara que no dorms aquí de vora, perquè et sento dins si estàs tan enfora. Jo t'enyor, tu m'enyores. Si et dic t'estim, ja no em sents, alçaré la veu. Alçaré la veu. Amb els nívols faig senyals de fum. Estàs tan lluny que les llums pareixen punts. Em dius que no plori més, que no plori més, que no plori més per tu. No sé si puc, no sé si puc. Amb
els nívols... El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat. Puc fer una pregunta? Sí, sí. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito.
No, Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, ja m'ha veu. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el canal estendàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que
fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6, a IB3 Ràdio, amb Vicent Tur. El dia, IB3 Ràdio.
darrers minuts d'aquest programa per repassar l'actualitat més fresca d'aquesta jornada.
Pregunta ràpida, què sou més a la versió de Heart of Glass d'en Miley Cyrus, que és aquesta que va fer a Sea Heart no Festival, demanar. O de Blondie?
És que sap què passa? Jo soc molt de Blondie, però és que això és un temacle, eh?
Sí.
Amb aquesta veu d'en Miley Cyrus.
Són bones les dues versions,
és molt potenta. Sí. Sí. Molt
i a més,
potenta.
Heart of Glass, jo penso que una veu treballada que se nota que ha viscut com la d'en Miley Cyrus li dona aquest punt important.
Treballada,
és molt jove, però té una veu
sí.
I una profunditat...
I un passat meravellós.
Sí.
I no passa res.
Bueno, ha viscut. Ha viscut, ella no s'ha volgut perdre...
Un poc com García Márquez, quan va fer les seves memòries.
Confieso que he vivido. Exacte, ell ho pot dir.
Bé, nosaltres no.
Que jo, tot sigui per...
Jo confieso que ho tenc tot per viure.
Exacte, jo també.
Per tant, si qualcú se vol apuntar a la meva barca vital, que m'ho digui, i no hi ha problema.
Anava... Vull afegir.
Sí, que ella sempre ha de refegir.
Refegir o dir que tant de bo tot siguessin versions... tan bones com aquesta.
Amb això estic amb tu.
Vinga, va.
Anem a fer un repàs a les portades. Ràpida, també si m'ho dona temps de comentar-vos una notícia de la casa dels Alba, que m'ha té fascinat. Aquesta setmana, la revista Hola dedica la seva portada a la princesa Leonor, segons ells, la princesa d'una nova generació. Hi ha un subtitular meravellós que diu les seves passes per liderar, connectada amb els joves, amb estil propi, i és capaç d'unir tradició amb modernitat. Jo també a vegades crec que els titulats són molt generosos, però no seré jo qui ho jutgi. Revista Setmana dedica la seva portada a Namar Flores, que era per Eivissa. Recorda molt de moda aquests dies per la publicació de les seves memòries, Mar en calma. I m'agrada el titular, que també és, com diria en Rafael Gallego, un titular una mica la Remanguiller, perquè no sé d'on s'ho treuen. Su escapada más triste. La localizamos en Ibiza, cabizbaja y desanimada, en plena polèmica familiar.
M'imagino que han quedat
tot instantània. No, cabizbaja perquè te pegava xoles a cara, va amb un capell,
ai.
I jo t'he de dir que desanimada, tampoc. Més portades, 10 minuts, que hi té Anabel Pantoja, que està molt interessada en desmentir els rumors de crisi en la seva parella. Diu ella, más enamorada que nunca. I diuen, sin rastro de crisis, David se reencontró con su chica. M'encanta quan, a partir de certa edat, diuen mi chica, quan se fot la pel·lícula de Macaulay Culkin. Me'n recordeu, Maica?
Sí, quina pel·lícula.
És que a mi, en el final, lo de Sosa Badés...
Hem dit drama. Que si fa més de 30 anys d'una pel·lícula no es feia spoiler...
És que jo no he dit res.
Home,
només he dit...
Abaes...
Quina pena, en el final en ses baies. No he dit que ha passat en ses baies.
Home, ponele les gafes que no ve.
Ai, no puc.
Joana,
no,
com
no,
te pots en recordar
no
d'això? M'ha trencat
aquí,
el cor.
No hi anem aquí, que encara tornem a plorar. I diu que David se reencontró con su chica entre besos y abrazos. Enhorabona a tots dos. I tancant repàs en sa revista Lectures, dedicada en els 30 anys de la mort d'Antonio Flores, el fill de la faraona, perquè Nalba Flores, la seva fia, ha fet per Movistar Plus un documental que es diu Flores per Antonio. L'ha presentat en el Festival de Donosti, dirigit per Elena Molina i Nisaki La Cuesta, que aquella gent Nisaki La Cuesta ja és... diguem un segell de qualitat, i segons diu Nalba, les declaracions que va fer en aquest festival, estuve muchos años enfadada con él, pero ya le he perdonado, ha dit Sofia, i per això ha fet aquest documental que fan una mica, me recordo un poc en aquella pel·lícula que va fer en Lola Herrera, amb en Vicenta, el seu home, que s'ho deia en tota sa cara, te'n recordes, que d'en Josefina Molina, que era com una espècie de cinema verité, però massa verité per el meu gust, perquè jo l'he hagut de veure en tres trossos aquesta pel·lícula perquè m'ho dona molt mal rotllo. I d'aquest documental hi ha un moment de teràpia entre la tia Rosario, la tia Lolita i sa neboda parlant d'en Antonio, que he pogut veure algun fragment, que te posa la pell de gallina.
Fris, no me'l perdré.
Jo també friso,
sí,
també he vist.
I he vist
les declaracions d'en Alba, no només dient que perdonava son pare, sinó que...
D'en Alba Flors.
D'en Alba Flors, que no només és que ha perdonat a son pare, sinó que li ha servit per fer aquesta teràpia que tu dius i, d'alguna manera, fer un homenatge molt sentit a son pare, que ella pensa que era just i necessari fer-lo.
I no me puc creure que faci ja 30 anys,
30
de,
anys.
De la mort d'Antonio Flores.
Jo feia segon de bub.
Sí, sí, me'n recordo. Ho dic perquè
quan va morir érem a classe i no mos acabaven de creure perquè feia dues setmanes que havia mort
la
faraona.
Seva mare, exactament. Més portades del dia?
No, ja no hi ha més portades, no? Però tinc un tema. Tens? Sí, directora?
Sí, per favor, endavant.
I a més que això du música. A més de les portades del dia, tenim un tema que afecta directament a sa casa dels Alba i li he posat banda sonora.
quiero que no me abandones, amor mío al alba, al alba.
I doncs sembla que sí que s'abandonen els Alba, perquè en Jacobo Fitzjames Stuart, un dels fills de la casa d'Alba, ha anunciat que no anirà a les noces del seu germà Cayetano. Però ho ha fet com són ells, perquè ell té l'editorial Ciruela, i és, diguéssim que és el més lletraferit de tots. I ho ha fet com fa un cavaller antiguo, enviant una carta.
El segell d'aquests que...
No sé si en nacre... T'imagines? M'encantaria que qualcú m'enviés una carta en nacre per poder obrir-la. Seria meravellós. Però bé, no mos desviem. Ses noces seran a Sevilla, l'església del Cristo de los Gitanos, molt duquesa de Alba, i amb motius de gala, carruatges i uniformes militars. I estava prevista l'assistència de 5 germans, que saps que no se duen molt bé des que se varen repartir sa herència. I don Jacobo Fitzjames ha dit que ell no hi anirà, i a sa carta ha dit que ho farà per 3 motius. Primer, perquè coincideix amb el 20è aniversari de la Fundació Atalanta, l'editorial de la qual ell forma part. Després, perquè li donen un premi a la seva dona, Ninka Martí, te'n recordes d'ella? En els anys 80, una presentadora de televisió espanyola, que a mi m'encantava, per cert, i que coincideix amb les dates de promoció, i llavors que ja tenien un viatge planejat a Anglaterra relacionat amb una reunió a la Circular Bioeconomy Alliance del rei Carles III, i ha dit, escolta, entre el rei Carles III i en Cayetano, doncs aquest amb en Carles. Tot això sembla que són excuses perquè els germans varen tenir una pica baralla bastant pública fa una sèrie d'anys arran de la distribució de l'herència dels Alba, que fa que en Jacobo no vagi a les noces d'en Cayetano, no ha estranyat a ningú i demostra que aquesta família, des que no hi ha una Cayetana, està una mica desestructurada i van una miqueta derrota
batuda. Com totes les famílies aquestes de...
Nobles.
No, i de grans,
i una herència de per mig, també, sí. Dobbers, per mig, acaba tothom variat. No mos ha donat temps que me contis. I jo tenia il·lusió, perquè...
Tocó demà.
No sabia que s'havien separat Nicole Kidman i Keith Urban, que era una parella que mai me l'havia cregut del tot, perquè, no sé, però mira si li ha durat anys sa relació. Demà...
Anava a dir, t'entén d'explicar-te o ho expliquem demà fil per randa?
Ho expliquem fil per randa, perquè això m'imagino que requereix
perquè,
temps.
Perquè, clar, jo volia fer-vos una pregunta, a lo d'en Jacobo i en Cayetano. Si vos posen aquesta excusa per no venir a les vostres noces, quedaríeu contentes o pensaríeu que és una excusa?
Bon vent i barca nova. Si posen excuses, que no venguin.
Exactament.
Des de que prens cafè fa 2 anys, t'has tornat una flamenca que m'atens, es m'ha perdut. Res a veure amb la reina de l'elegància i de no dir una paraula més alta que l'altra, que és la nostra companya, que vendrà ara a parlar-nos dels esports.
Qui és aquesta companya?
Na Madda, mai te diria allò que t'he dit una mare o t'està el ric.
Dolents, estava sentint aquí, de fons.
Sí, no fos cosa, no ho compartissin tot en balears. És a dir,
no ets
que la gent s'endugui idea que toca, que és que tenim també problemes, són com la casa d'Alba. No,
i els problemes surten i a vegades s'escolten, com és ara. Però no té problemes, Magda, estàs dic? No. Sí, alguns esportistes.
Exacte, sí. Taco Massano, per exemple, jugador del Mallorca, que està lesionat. Semblava que era una lesió d'isquis d'unes 3 setmanes, li han fet més proves i crec que el perdran entre 6-7 setmanes, per tant, una baixa important per arrasar. Té, vull partir ja, Marta, d'aquí uns minuts cap a Sant Bibiloni, perquè farem part del programa des d'allà, des de la ciutat esportiva del Mallorca. Tenim protagonista Mateu Josep, un de jugadors que ha arribat aquest estiu, davanter, que encara no s'ha estrenat de cara a gol, però sí que és de les notes positives que ha deixat l'equip del Mallorca en aquest primer tram de temporada. Va guanyar contra l'Alavés, juguen dissabte contra l'Atlètic Club a Sant Mamés i prendrem una mica els pols del vestidor avui des d'allà.
Vos escoltam en tota l'actualitat esportiva d'aquí només una horeta i també repassam el contingut del programa al dia. A Menorca, Clara i Mami, bon dia, bon dimecres. Què teniu per avui?
Bon dimecres. Avui coneixerem el nou curs social de la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca i com aquesta entitat fa feina per millorar la qualitat de vida d'aquest col·lectiu. En parlarem amb la Mònica Planella, directora administrativa de la Fundació. I després entrarem en directe dins el teatre principal de Mo. Mos fa especial il·lusió perquè muscularem dins un dels assajos de Laura i tindrem oportunitat de conversar amb el dramaturg, director del programa L'Aviador d'Ivetra Ràdio, en Rafa Gallego, que és a Menorca, i també les actrius Laura Pons, Enca Alonso i Mariona Hauf, que estan a punt d'estrena d'aquesta obra que significa el colofó de la carrera teatral de la menorquina i estimada actriu Laura Pons. En Pere Givert és allà amb el micròfon i d'aquí una estona us donarà tots els detalls. Avui a la secció de comerços emblemàtics entrarem a descobrir la història de botigues Toni Daló, un comerç que es dedica a la venda de complements i souvenirs.
Moltíssimes gràcies, companya. I el dia a Mallorca, amb Jaume Noguera?
Mira, i de... avui recuperarem un tema que no va d'empora fer i per molt desespecial de les torrentades a Eivissa, que és parlar d'esmer ecològic. Amb en Joan Ferrés, a la nostra radiografia mallorquina, parlarem d'esmer ecològic. I jo, a la Magdalena Dorovella, li demanaré per què no hi ha panades de me si no es pasco. Què passa amb la carn de les panades de me si no es pasco? On és aquesta carn? Desapareix? També en Xavi Oliver, en el nostre món de paraules, mos parlarà d'Islàndia. Tenen un dels idiomes vikings més antics que hi ha, molt curiós. I més coses nostrades, parlarem de l'extinció de les sargantanes en els illots de les nostres illes, perquè les serps se les estan menjant, i també de l'emergència climàtica.
Vos escoltam tot d'una en un dia, en un programa en què hem dedicat gran part, o pràcticament la totalitat, a l'illa d'Eivissa. Seguirem ben pendents de l'evolució i de tot el que passi, perquè recordem que ha plogut xifres de rècord fins a 236 litres per metre quadrat en només 12 hores. Tot això ha suposat inundat, que s'inundin nombrosos negocis, també baixos. Hem parlat amb alguns dels afectats. Afortunadament, avui tindrem pocs canvis en la temperatura, màximes d'entre 24 i 26, temps estable, la qual cosa segur facilitarà totes aquestes tasques de recuperació, perquè recordem que diferents cossos de seguretat estan fent feina de valent a l'illa, així que seguirem ben pendents. Nosaltres tornem demà a les 9.